És el bé, així. Sí. Bona nit. Començarem el darrer ple del 2019. Avui tenim així una convidada d'excepció. Molt bé, començarem pel primer punt, en la part resolutiva, que és l'aprovació de les actes de sessions anteriors. Si els hi sembla, anem acte per acte per si volem comentar alguna cosa. Comencem amb l'acte número 11 del 28 d'octubre, que és d'un ple ordinari. No sé si tenen alguna esmena a fer.
Jo voldria que en el punt número 10 de l'ordre del dia, que, i en l'encapçalament també de l'acte, que es rectifiqués perquè no consta el senyor Miquel González, i després en el punt número 10 tampoc, o sigui que rectifiqui i es posi que són 8 vots a favor i no 7 a favor, 2 abstencions i 2 en contra i 0 abstencions, perquè si no no quadra.
Molt bé.
Sí, no. Quan vaig fer el certificat el dia està la lletra 30 d'octubre, jo en el certificat d'assistents ja vaig dir que per tractar-se de la primera sessió tramitada mitjançant l'aplicació electrònica d'òrgans col·legiats, el regidor senyor Miquel González Monforte no figura en l'anterior relació, però si ha assistit al ple ha participat en totes les votacions i perquè així consti tal tal. Aquest certificat, com les actes, doncs triguen i em sembla que una vegada es va tornar enrere, després doncs no s'ha plasmat aquesta realitat. Per tant, jo proposo que es recollirà aquest mateix paràgraf dintre de l'acte i la votació, quan és unanimitat no hi ha cap problema, quan hi ha votació hi ha un que diu 7 i hauria de dir 8. Si aprofito per dir que aquesta primera acta sí que té ja el certificat electrònic i està a l'expedient, per tant recull completament la votació i debat, i que les altres dues, una era de les eleccions i d'aquella moció d'urgència de que el Ministeri ens obligava a plaçar el crèdit, i l'altra moció urgent que vau fer sobre els presos, teniu tota recollida l'àudio. En tot cas, l'única que quedaria fer el certificat igual que la del dia 11 seria l'última. Teniu l'àudio, però si voleu el certificat electrònic, doncs si la voleu deixar sobre la taula, jo la prepararia amb l'informàtic. Però la intenció és que igualment hi haurà el certificat quan la informàtica ho permeti.
Val, no sé si d'aquesta de la 11, si els sembla, igualment anem acte per acte, si hi ha alguna altra esmena a fer. No? PSC tampoc, gent d'Estrac. Per tant, aquesta quedaria aprovada amb aquesta esmena per unanimitat. L'acte del ple 12 del 17 del 10, que és la moció suport presos polítics, tenen algun comentari, alguna esmena? No? Per tant, també l'aprovem per unanimitat. La número 13 del 21 del 10, que és la de les meses, no sé si alguna cosa, en aquesta m'imagino que no, també quedaria aprovada. I la 14 del 25 de l'11, que també és el darrer ple ordinari. Doncs si no hi ha esmenes ni comentaris, quedaran totes quatre aprovades per unanimitat. Gràcies. Passem al punt 2, que és el calendari, l'acord d'aprovació del calendari de plens ordinaris. El que portem a acord és aprovar els plens per aquest any 2020, que se celebrarien cada 2 mesos, el darrer dilluns no festiu, i que quedarien de la següent manera. Seria dilluns 27 de gener, 30 de març, 25 de maig, 27 de juliol, 28 de setembre i 30 de novembre. Aquesta vegada sí que hem respectat els dos mesos. El setembre, tot i que venim del mes d'agost, que es va amb mig motor i que a més després tenim la festa major, igualment pensem que sí que hi haurà prou temps, perquè si no aquest any ens han quedat molts plens molt junts i en canvi hi ha hagut un moment entre el juliol i l'octubre que potser haguéssim necessitat fer-ne algun. Diguin si volen algun comentari des d'Esquerra, no? PSC? Junts per Cat? I gent d'Estrac? Val, per tant, queda aprovat també doncs, per unanimitat. Passem al punt 3, que és la pròrroga del contracte dels mòduls 5 i 6 del Parc Joan Maragall, Cernauta Eventos Singulares SL. A veure. Sí, en aquest punt es tracta, doncs, ja que els plecs de clàusules del mòdul, bueno, tots els mòduls 5 i 6, en aquest cas, que és els que corresponen amb el Frankfurt, que es van signar el 2017 i que és per 4 anys amb 2 anys de pròrroga que es pot prorrogar més enllà fins a un màxim de 7 anys. Llavors, el que ens ha fet Cernauta Eventos Singulares és ja demanar-nos el màxim de pròrroga possible, que això seria fins al 14 de juny del 2024. Són les guinguetes del parc que ell doncs, es va incorporar més tard que la resta de guinguetes i m'imagino que ha volgut doncs, assegurar-se ja que fins al màxim de temps possible se li pot prorrogar. El grup del PSC?
Nosaltres a favor.
Molt bé. Junts per Caldes?
A favor també.
I gent d'Estrac? Fantàstic, doncs queda també aprovat per unanimitat. I passarem al punt 4, que és la planificació, la proposta d'ordenació de personal de la relació de llocs de treball. I el que s'ha fet des de les àrees des de secretaria i recursos humans és posar ordre en els llocs de treball que hi ha existents a l'Ajuntament. Hi havia unes antigues fitxes de treball i el que s'ha fet és actualitzar-les. En aquestes fitxes doncs, surt la denominació de cada lloc de treball, les característiques d'aquest lloc, les funcions dels treballadors i entre altres coses també hi ha els complements, complement de destí, complement específic. Veuran que en la proposta que ens ha arribat, com que vam fer reunió amb els representants dels treballadors per fer-los arribar la primera proposta i en aquí ens van fer d'una sèrie de qüestions que s'havien d'esmenar justament en el complement de destí, doncs no sé si han vist que en la documentació que ens van enviar dins la carpeta del ple ara tenien un annex on estava aquesta relació modificada, que els hi comento que simplement la modificació està en relació amb els complements de destí. Sí que tenim l'informe també de secretaria on allà ja explica com queda finalment i el que hem fet és passar el complement de destí de les administratives, de les noves administratives del nivell 11 al 14 i el mateix es va fer per els agents de policia després de la reunió que es va tenir amb els representants sindicals que també ens van comentar que era un tema que estava pendent. S'ha esmenat i després quan parlem del pressupost ja veuran que també en la plantilla doncs, es deixa ja la proposta de plantilla preparada per l'escenari doncs, que volem tenir aquest 2020, al llarg del 2020, doncs, que passa per fer una nova promoció interna, de passar dues auxiliars més administratives, de crear dues places més de caporal en previsió de futures jubilacions i també d'amortitzar les places d'agents de mobilitat, que eren els antics vigilants, i fer créixer la plantilla com a agents de policia. Tenen alguna pregunta, volen fer alguna esmena?
No.
PSC, no, Junts per Caldes.
Bé, merci. No, en principi, se'ns han aclarit tots els dubtes que poguéssim tenir en aquest sentit. Se'ns va informar en la comissió informativa, hem pogut parlar amb el secretari per acabar d'esvair quatre dubtes. Per tant, tot i que ho veiem correcte, no hi hem treballat nosaltres directament amb això, però el nostre vot serà d'abstenció, tot i que creiem que el treball que s'ha fet és tècnicament perfecte, impecable, i recull també una miqueta el que es va iniciar ja el 2007, ja iniciat inicialment per l'administració Freixes. Ho vam recollir nosaltres, vam fer una avaluació de treball que no havíem tingut mai cap a l'Ajuntament, vam fer el conveni col·lectiu i segur que ara doncs tocarà fer refer el conveni corresponent. Gràcies.
Perfecte. I gent d'Estrac?
Sí, el nostre vot també serà d'abstenció. No perquè estiguem en contra de res del que s'hagi dit, sinó senzillament perquè no hem tingut oportunitat de poder-ho analitzar a fons, sincerament, perquè com que aquestes modificacions s'han produït en l'últim moment i només tenim la informació de la comissió informativa, doncs bé, no ho posem en dubte ni diem que estigui malament, però com que tampoc tenim tot el detall que ens agradaria poder, doncs, en els propers dies poder-lo actualitzar, de moment ens abstenim.
D'acord. Tinc en compte que el que s'ha canviat és que el complement de destí passa de nivell 12 a 14 i que s'ha fet així a partir de l'informe de secretaria que es basa en un estudi dels municipis del voltant, veure quin és el nivell que predomina en aquests municipis del voltant, no del mateix grup d'habitants i
no discuteixo característiques. El contingut, sincerament. Manifesto que no he tingut oportunitat de poder-ho estudiar a fons.
Va.
Llavors tampoc tenen una mica aventurat dir que ho trobem molt bé perquè no ho hem pogut analitzar, però dintre de tot diguéssim que estaríem d'acord amb la filosofia del que se'ns va explicar a la comissió informativa, de la idea de racionalitzar els llocs, en fi, el plantejament ens sembla correcte.
Perfecte.
Que no podem votar-hi a favor perquè no ho hem pogut analitzar a fons.
Molt bé, per tant quedaria aprovat amb 5 vots a favor d'Esquerra Republicana i també 2 vots a favor de PSC, per tant 7 vots a favor, 2 abstencions de Junts per Caldes i una abstenció de gent d'Estrac. I passarem en el següent punt, el punt 5è, que és la modificació de l'ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions. Aquí hem fet aquesta proposta perquè hi havia una discrepància entre l'ordenança que regula el soroll i les vibracions i l'ordenança de convivència ciutadana. I així com en la de convivència ciutadana l'horari de treball estava comprès els dies feiners i dissabtes al matí, doncs en aquesta fins ara també quedava compresa, es podia treballar durant tota la setmana. Per tant, recollint també algunes queixes i suggeriments de veïns i veïnes de Caldes, l'acord que proposem és que l'horari de treball hauria d'estar comprès entre les 8 del matí i les 21 a les 9 del vespre, de dilluns a divendres, i els dissabtes de 9 a 14 hores, quedant exempts de fer feines sobretot de construcció, molestes per la ciutadania, els diumenges i festius.
A favor.
A favor també.
I gent d'Estrac? Perfecte, queda aprovada. Vol fer algun comentari?
No. És que no havia apretat la tecla i com que algú va dir que havia de constar perquè si no quedava gravat, doncs per això ho faig.
Doncs també queda aprovada per unanimitat. Passem al punt 6, que és la modificació d'ordenança de circulació. En aquest cas es tracta d'intentar posar un mínim ordre, unes mínimes normes en els vehicles de mobilitat personal, els patinets. Tenim queixes de ciutadans, ciutadanes que pateixen perquè diuen que doncs, se salten qualsevol tipus de norma de circulació i mentre no esperem que surti una normativa supramunicipal, nosaltres fem la següent proposta, afegim en el capítol 3 on hi ha bicicletes i on hi havia bicicletes afegim els vehicles de mobilitat personal. Llavors el que diem és que les bicicletes, tricicles i similars podran circular per les vies urbanes o pels carrils o espais reservats a aquesta finalitat i degudament senyalitzats en els pobles i ciutats que n'hi ha. Aquí com que no tenim carril bicicleta, doncs poden circular per les vies urbanes per la calçada. Que els vehicles de mobilitat personal dotats de motor elèctric sempre hauran de circular per la calçada en totes les vies urbanes del municipi. Per poder circular en condicions nocturnes o de baixa visibilitat hauran de portar una llum blanca al davant i vermella al darrere i estar dotats d'elements reflectants degudament homologats, així com d'altres elements que la normativa vigent estableixi. En tot cas, en caràcter general, hauran de complir la regulació que estableix la Direcció General de Trànsit del Ministeri de l'Interior per aquesta classe de vehicles que justament, no sé si va ser l'endemà o el mateix dia que fèiem la comissió informativa, també ells van ampliar la normativa per mirar de posar mesures. També proposem acordar que fora de limitacions específiques el límit màxim de velocitat permès haurà de ser de 25 km/h, que quan circulin per la calçada ho faran el més a prop possible de la vorera, que senyalitzaran les maniobres i que respectaran en tot moment les normes de circulació com qualsevol altre vehicle.
A favor.
Bé, el nostre vot serà favorable, tot i que esperem tenir l'ordenança tipus que s'està treballant des del Consell Comarcal a petició de l'alcalde de Premià de Mar, i que, bé, no sé si ha estat avui o ahir, que precisament un patinet elèctric doncs ha atropellat una persona i em sembla que
va morir.
Sí. No és tonteria el fet de que no es pugui regular, no s'hagi de regular això, sinó que és força urgent i el nostre vot, per tant, serà favorable.
Perfecte. I hem d'estar...
El nostre també.
Molt bé. Llavors queda aprovat per unanimitat. I passem, doncs, en el setè punt, que és l'aprovació del pressupost municipal i la plantilla del personal per aquest exercici 2020. I aquí cedeixo la paraula al regidor d'Hisenda, Òscar Baró.
Molt bé, bon vespre a tothom. Doncs bé, doncs presentar-vos així, intentaré fer-ho una mica a mi, serà difícil, em perdonareu, no ho tenia que haver dit perquè direu, vos vaya desastre quan acabi, però en el sentit de que no us inflaré el cap de xifres com a, potser altres vegades, perquè no té massa sentit. Vull dir, en la següent publicació del portal, si Déu vol que això s'ho aprovi, doncs vindrà tot, com que coneixen el detall també els grups municipals, ara donaré grans trets, grans així, podem entrar en detall si hi ha dubtes o de més, però no té massa sentit fer aquí una parrafada de... Aleshores, anava a dir que si aconseguim aprovar-ho, doncs en el següent portal, com s'ha fet altres vegades, ja vindran gràfics i presentada la informació d'una forma més entenedora que no de viva veu donar dades. Dit això, el pressupost que proposem per enguany és de 4.788.000 euros i escaig, que és del mateix ordre que l'any passat. La distribució és diferent una mica, evidentment, entre inversió corrent, bueno, inversió despesa corrent i operacions de capital, però la totalitat és del mateix ordre, 4.788.000 euros. Així, hem aprofitat aquest any per reorganitzar el pressupost en les regidories per adequar-les a l'organització que tenim interna amb els dels regidors. És a dir, abans venia una regidoria que era, per exemple, esports i joventut, doncs ara com que són regidors diferents, doncs s'han quedat separades. De la mateixa manera que hem fet que amb serveis socials, hi ha una regidoria específica per gent gran i polítiques d'igualtat, dona, que també han quedat separades i demés. Per tant, la comparació a vegades amb quan regidories no és possible directament, perquè, bueno, o es complica perquè hem redistribuït el pressupost, però bueno, així, per donar una pinzellada, no amb imports sinó amb percentatges per saber una mica què destinem a cada àrea, doncs a l'àrea d'Hisenda us parlaré ara del que és operacions corrents i centrant-me en el capital, despeses. Primer us parlaré de despeses, després us parlaré d'ingressos i per últim les inversions previstes en el pressupost. Val? Doncs en l'àmbit de les despeses, l'àrea d'Hisenda suposa un 6,8%, després tenim serveis urbans i administració un 18,6%, urbanisme i habitatge un 6,5%, cultura un 3,3%, promoció econòmica i termal 3,6%, acció social 4,5%, esports 1,7%, aquí la suma, esports 1,7%, comunicació i participació ciutadana un 1,1%, ensenyament un 4,5%, salut un 0,1%, govern local un 15,4%, serveis públics i medi ambient 23,7%, gent gran i polítiques d'igualtat 0,7% i joventut 0,5%. De fet, és per no donar imports que globalment tampoc no diuen massa pel repartiment. Amb els gràfics es veurà millor que no així, però per donar algunes dades, no? I després poden motivar preguntes o no. Bé, en quant al tema de les despeses, ingressos, aniríem als ingressos. Els ingressos fluctuen, algunes aplicacions alguna puja una mica, altra baixa, però cal destacar, diguem, que hi ha un augment de l'impost dels béns immobles de naturalesa urbana. Val? Preveiem un ingrés superior, doncs, perquè aquest any hi ha una revisió cadastral d'un 3% que, revisades les necessitats que tenim de serveis de donar al municipi, doncs aquest any no es preveu amortir aquesta pujada per la revisió cadastral. És a dir, si el rebut de l'IBI pujarà un 3%. Què vol dir això? Aviam, amb números, un rebut mig d'uns 400 euros vol dir aquest 3% són un euro més al mes. Això, per la majoria, diguem, de gent, entenem que és assumible, i si no, també, per això tenim altres, tenim acció social i altres en els casos que suposa un problema, però també ens dona un suplement que necessitem per despeses corrents i inversions. Per tant, això, diguem, que és així, i valia la pena destacar-ho. Aquesta és la nostra proposta. I tornant una mica a la part de despeses, pel que fa a inversions, us anomenaré les inversions que ara mateix ja tenim previstes, incloses en el pressupost, que no vol dir que n'hi haurà de més quan arribi el pla, les meses de concertació, subvencions que estem esperant, i ja tenim en ment alguns projectes que no figuren aquí, però que es faran quan arribin certes subvencions. Però les subvencions que ja podem anomenar que venen en el pressupost són, per tema de les marquesines, millores en les marquesines 8.650 euros, millores en mobiliari 31.000 euros, per integració informàtica 20.000 euros, per arreglar el mur de Torrevella 12.000, arranjament del sostre del pavelló 40.000, per uns domassos a l'Ajuntament 1.800, millores en els equipaments de serveis socials 3.000, millores en el casal de joves altres 3.000, a nivell, aquí en concret posa per un bufador elèctric 1.600, per la bomba d'aigua que hi ha a Camp Muntanyà 2.000, que s'ha d'arreglar o substituir, i per la millora de les infraestructures de zona blava 45.000, que bàsicament és les màquines que estem amb el procés, arrencant el procés de licitació per fer-ho l'any que ve. I per últim, pels contenidors, per certs contenidors de brossa, 4.500, que són uns d'afegits, diguem, que GBI, que és l'empresa concessionària ja n'aporta d'alguns, però nosaltres n'hem de fer també aportar per alguns molt deteriorats. I això sumaria un total de 172.550 euros amb les inversions que ja figuren en el pressupost, però com us deia, si em disculpeu, perdoneu, que també anem una mica constipats tots. I doncs com deia, se n'afegiran de noves. Se n'afegiran de noves d'una banda perquè tindrem unes subvencions que ara mateix no les tenim del tot quantificades, per tant, i no estan concedides encara, i per tant no es poden tenir en compte, però que són les meses de concertació, que són un pla per 3-4 anys, que ja quan arribi el moment doncs ja farem la suplement de crèdit i les inclourem en el pressupost. També comentar que hem arribat a un acord amb el grup municipal de Junts per Caldes, perdó, i diguem, doncs, han fet algunes aportacions en el pressupost que encara que no s'han pogut veure reflectides, però que tenia el compromís de que certes coses que ara us enumeraré es faran amb algunes aplicacions que tenen consignació, que tenen alguna descripció més genèrica que no tant, i d'altres que no, que s'haurà, tenim el compromís de fer un suplement de crèdit a primers d'any via modificació de crèdit en un ple per incloure certes coses que encara no estan reflectides, no? Doncs d'una banda a la Fundació Maresme fer una aportació de fins a 2.100 euros perquè se'n beneficiïn, diguem, perdó, l'aportació la farem als usuaris de la Fundació Maresme, no directament a la Fundació Maresme en si, però se'n veuran beneficiats els seus usuaris de Caldes, d'acord? Que es farà un estudi específic per cada cas i es farà, doncs, de fet, hi ha algun d'ells, inclús, ja està en el sistema de, i són coneixedors d'aquests casos des de serveis socials, i d'altres s'aprofundirà, doncs, i s'oferirà l'ajuda que es consideri pertinent, i amb aquesta dotació total de 2.100 euros. Després també es dedicarà, diguem, un pressupost per al manteniment de les instal·lacions eòliques i tèrmiques ja existents al municipi, que evidentment també està alineat amb la nostra manera de la nostra política, però doncs evidentment es recuperarà el tema del molinet que ara mateix que no està en funcionament, doncs aviam què és el que cal, per que també hi hauria una inversió associada per posar-lo de nou en marxa, que de fet ja ho tenim, hi ha un projecte que s'ha de revisar, d'agafar. Falta bàsicament, per donar-li sentit al molinet, també un pou artesià que va quedar pendent en el seu dia, es va projectar, i una bomba submergida de succió. Per al final l'objectiu de tot plegat és facilitar l'evacuació de l'aigua que s'acumula i tots els residus que allà sota de la via del tren, allà sota el pont, diguem que es fa com un tap, i el molinet ha d'ajudar amb el vent també, doncs lògicament, aprofitar l'energia per anar evacuant i ajudar amb la bomba i tot plegat, doncs que allò no se'ns acumuli. Això també és una mica complex perquè també l'ACA també hi té molt que fer, i estarem en coordinació amb ells doncs per desencallar-ho i aviam si podem trobar-hi la solució, no? Doncs aquesta és també és la proposta, i a més com que el grup municipal de Junts per Caldes doncs va treballar el projecte en el seu dia, doncs ho recuperem amb ells per desencallar i intentar trobar la solució. Esperem que pugui ser aquest any. De fet, s'han compromès 15.000 euros mínims per inversions sostenibles, que potser prioritzem d'altres d'entrada, perquè el que interessa és que funcioni les existents abans de començar amb noves inversions, lògicament. Doncs, però, bueno, doncs hi treballarem plegats amb això, i lògicament també el grup de gent d'Estrac ja està convidat a participar amb aquestes. Quan dic això és perquè ha sigut una aportació i una proposta inicial del grup de gent de Junts per Caldes, però evidentment aquí tothom hi estem implicats i convidats a col·laborar. Després també hem parlat del Pla d'Acció d'Energia Sostenible, que també tenim voluntat de revisar-lo, actualitzar-lo, fer una anàlisi del pla del compliment, planificació d'activitats mediambientals i bé, així a nivell em sembla que d'aquesta part no em deixaria res, és el que hem parlat, de treballar conjuntament. I de nivell d'import de... Perdó? Sí, sí, ho he comentat. Ho he dit com a Pla d'Acció d'Energia Sostenible, el PAES, correcte. I després, així com a inversió, que també l'han demanada, i que també val a dir que en aquest cas en el port de la Riera del Gorg també és algo que venim pensant i des de fa temps, i que hi ha una voluntat també de fer-ho. Doncs treballarem plegats amb tirar-ho endavant, perquè hi ha diferents solucions. També es va en el seu dia doncs fer un projecte que recuperarà durant el mandat, diguem, de Junts per Caldes, i el parlarem i es millorarà si cal, i es per trobar la millor solució possible. I això seria una mica tot. Si també destacar que hem detectat que en les bases d'execució del pressupost doncs, bueno, ha desaparegut un article, el número 36, que és de en quant a una limitació. Hem de demanar tres pressupostos, doncs inclourem de nou l'article, però amb un import de 5.000 euros. És a dir, que qualsevol despesa corrent de més de 5.000 euros haurem de demanar tres pressupostos per poder-ho tirar endavant. Vull dir, no val ni un ni dos pressupostos. Doncs sí, que no. De fet s'està fent, també en algun cas no s'ha fet, perquè també la llei també tu ens deixa, diguem, en el sentit de que és sempre que sigui possible. Hi ha casos particulars, doncs és francament complicat tenir més d'un pressupost, però doncs evidentment, però sí, hi hem d'estar molt a sobre per un autocontrol i de més. Doncs això també ho hem comentat i ho afegirem en aquest sentit. I bé, de fet és que tampoc voldria allargar-me massa, penso que com que hi haurà preguntes i doncs aquesta seria la proposta.
Bé, com des del PSC, com a part del govern que hem estat treballant el pressupost, el nostre vot serà afirmatiu. Deixar clar que el pressupost 2020 és una part del pressupost, perquè vindran després tot el tema d'inversions lligades a la Generalitat de Catalunya a través del PUOS, que ja vam dir l'altre dia quines eren les prioritats d'aquest govern, i després vindran tot el tema de les meses de concertació de la Diputació de Barcelona, on també tenim tot un quadrant d'inversions, i per tant no deixa de ser que serà el 80% del que estarem aprovant. I de veritat desitjosos d'escoltar el PDeCAT, donar suport a aquest pressupost, treballat també amb ells, i per tant no sabem encara el vot de gent d'Estrac, i per tant el nostre vot serà favorable, esperant el que diguin els altres partits de l'Ajuntament. Així.
Bé, gràcies. Sí, és cert, s'ha treballat i penso que hem arribat a bon fi, tot i que sempre podíem trobar multitud d'elements per no votar-hi a favor. Creiem que cal, doncs, que, bueno, ja que és ben segur que cadascú de nosaltres faria un pressupost diferent, és obvi, però cal donar un vot de confiança, doncs, al fet de que s'hagi compromès a fer, doncs, a tirar endavant algunes de les propostes que hem realitzat, i que ens satisfà especialment, perquè són algunes d'elles que havien quedat penjades per, bueno, per temes pressupostaris, i propostes noves, sobretot basades en l'àmbit mediambiental. I el que està clar és que al final el que compta sempre és allò que ens permet treballar de forma plegats, allò que ens permet buscar un objectiu comú. El nostre grup i els representants en particular ho hem demostrat en repetides ocasions quan hem estat amb altres i seguim estant en instàncies i administracions d'altres nivells, que quan hi ha hagut possibilitat d'aconseguir recursos pel municipi de Caldes, així ho hem fet i així ho hem manifestat. I per tant no volíem doncs deixar passar l'oportunitat de que si hi havia aquesta possibilitat d'acordar un pressupost amb propostes, com m'he dit el regidor, que no caldrà que torni a esmentar, doncs ens satisfà moltíssim. Sí que són alguns d'elles compromisos, òbviament, al final el pressupost no deixa de ser una declaració d'intencions que el que fa és que a mesura que vagi evolucionant anirem veient el grau de compliment i les modificacions que es puguin haver, i també s'ha de tenir en compte doncs, que són propostes vives, que en algun moment determinat algunes d'elles, com deia, aquests 15.000 euros, hi ha la proposta de la part final de la Riera, però sí que és cert que si hi ha altres que tenen més prioritat, bé, doncs en parlarem i no caldrà discutir-se gaire, perquè l'objectiu que intentem complir és el mateix. Per tant, el nostre vot en aquest cas serà favorable al pressupost del 2020. Gràcies.
Bé, em toca a mi, no? Bé, jo la veritat és que potser és perquè com que és el primer debat pressupostari en el que participo, doncs no tinc l'hàbit adquirit tal com tenen vostès molts debats que ja porten amb aquest tema, no? Ho dic perquè nosaltres el que hem fet ha sigut analitzar en profunditat, en la mesura que ha sigut possible pel temps que hem disposat, doncs els números que ens han facilitat. Vull agrair especialment doncs al regidor d'Hisenda l'amabilitat i diguéssim la disponibilitat per aclarir els dubtes que hem tingut i el que els hi hem plantejat i se'ns han contestat de manera doncs correctíssima, però nosaltres ens sembla que això no és suficient. O sigui, nosaltres avui farem un vot crític, també som conscients de que el nostre vot no té massa significat més enllà del testimoni, perquè avui abans, com deia el regidor, que deia, diu, suposo que ho aprovarem. Home, doncs sí, suposo que ho aprovarem, per algú l'equip de govern té majoria absolutíssima i per tant en aquest sentit no hi ha d'haver-hi cap mena de problema. Però nosaltres sí que, ja li vaig dir a la reunió que vam mantenir, nosaltres el que no acabem de veure clar és el tema de l'increment de l'IBI. O sigui, a nosaltres ens sembla que no és necessari, sincerament. Creiem que a la vista de la documentació que hem tingut a les mans i a les explicacions que hem pogut veure, diríem que podríem perfectíssimament passar i fer el pressupost gairebé amb totes les mateixes condicions de les que s'ha parlat aquí, sense necessitat de repercutir un 120.000 euros, no?, que em sembla que són el que representa l'increment de l'IBI, doncs a la butxaca dels ciutadans, sincerament. 94.000 segons l'informe de secretaria, i suposo que una mica més deu ser perquè deu variar el padró, no? Però em sembla que les xifres que jo he tingut accés, bueno, 120, 110...
110 és la diferència. 110 és la diferència, però també hem vist també algunes noves alguns nous immobles, que vull dir que realment la pujada no es tradueixen realment amb el 110, sinó el 110 és la diferència entre el 2020 i el 19 de la previsió.
Ja he dit que segons l'informe de secretaria parla de 94.000 euros de diferència, i entenc que la resta deu ser això de noves incorporacions. A veure, nosaltres pensem que aquests ingressos es podien o s'haurien d'obtenir d'una altra manera. És a dir, si realment, després en parlarem, les despeses són les que han de ser i no hi ha, diguem, de marge de maniobra, doncs nosaltres sí que ens sembla que s'haurien d'haver obtingut d'una altra manera, o s'haurien d'obtenir d'una altra manera, perquè al cap i a la fi estem al començament de l'any, o estem de cara a l'any que ve, i per tant hi ha d'haver-hi, tot és una previsió i es poden arreglar coses. Per exemple, el tema de la recaptació de la zona blava. Vull dir, aquest any s'han posat com mai una previsió molt a la baixa de 180.000 euros, quan anys anteriors s'havia posat 210.000, 200.000, etc. Nosaltres i en aquest cas és simptomàtic perquè precisament les persones que paguen en aquest tema no són les mateixes que se'ls repercutirà l'increment de l'IBI que és generalitzat, no? I per tant en aquest sentit encara és més allò, més, al nostre entendre, més potent la necessitat de que en lloc de ser menys sigui més. Es tracta d'una necessitat de posar en marxa els famosos parquímetres que s'han pressupostat en els últims 3 anys, si no recordo malament, 18, 19, i no s'ha portat a terme. Suposem que en aquesta vegada el 20 sí que es farà. Jo entenc que si es fa aquesta diguéssim, licitació i es posen en marxa de seguida, com crec que ha de ser hauria de ser una de les prioritats en aquest sentit del govern, doncs hi ha marge de sobres perquè els increments siguin, perdó, perquè la recaptació sigui major i no pas menor. D'acord, ja sé que jo tinc molt present tota l'estona, sé que sempre parlem de previsions, però com que no podem discutir una altra cosa, doncs discutirem les previsions. Després, si resulta ser que hi ha més ingressos i tal, doncs bueno, llavors òbviament ja ho reflectirem, no?, en el pressupost, però crec que aquesta seria una de les partides on es podrien aconseguir o on s'haurien de, i no s'hauria d'haver arribat fins aquí. Per tant, hi ha una certa responsabilitat de l'equip de govern que doncs, en els últims 4 anys ha governat el municipi i que si no hi ha hagut aquesta, diguem-ne, facilitat per fer aquesta inversió, només és atribuïble a la gestió, o en aquest cas a la gestió fins a cert punt deficient d'aquest tema, no?, d'aquest s'hauria d'haver fet. Una altra qüestió que també m'agradaria significar és el tema dels ingressos per les concessions municipals, no?, que aquest any també només es fixa en 275.000 euros, quan l'any passat eren 314 i fa 2 anys s'enfilaven fins al 374.000. O sigui, és gairebé 100.000 euros de diferència. Ja sé que em diran que aquest any, en aquest any anterior, s'hi va comptabilitzar en algun cas de mala manera, vull dir per duplicat, la concessió del centre de talassoteràpia de la platja. Però en tot cas, aquest és un... No eximeix de que les concessions, totes, aquesta del centre de talassoteràpia, però també les del parc i les que, en definitiva, les que no han estat o no estan en prou, diguem-ne, efervescència, ni estaran disponibles del tot fins l'any 2020, doncs això signifiqui uns menors increments, perdó, uns menors recaptació. Penso que cal actuar i s'ha de normalitzar el funcionament. I en aquest sentit també ja els hi vam dir a la comissió informativa que si una de les opcions que pensava el govern, i de fet ja ens van denunciar que sí, però que era el temps allò de posar dues inguetes més a la platja, també per incrementar la recaptació, que en aquest cas concret gent d'Estrac no podríem estar-hi d'acord, perquè ens pensem, i ho vam dir, així ho vam dir-ho i ho defensem, i ho hem defensat sempre, que instal·lar dues inguetes a la platja d'aquestes de temporada doncs representa una contradicció amb el model de platja que ens hem donat com a poble durant els últims 40 anys, que per això tenim les guinguetes, xiringuitos, vaja, d'obra que hi ha i que som, com aquell qui diu, els únics del municipis de per aquí la zona que tenim una cosa similar. Ja sé que em diran que això que estic dient ara pot ser titllat de demagògic i que és una mica doncs, allò, anar explicant coses que en teoria són molt fàcils de dir però i difícils d'executar. Ho sé, en sóc conscient. Però jo els hi voldria indicar, i ara ho faré, unes quantes despeses que també s'han comptabilitzat. I no ho faré pas amb afany de crítica ni amb ganes vaja, no sé quina paraula fer servir, és igual, sinó com a demostració de que les despeses són, en molts casos són, com jo mateix he dit alguna vegada, necessàries, obligatòries i fins i tot allò imprescindibles, però algunes no. Algunes són aleatòries i són purament diguéssim, de decisió política o de gestió, si es vol. Ja no vull posar-hi ni tan sols la ideologia pel mig, sinó senzillament de prioritzacions o de decisions que pren, en aquest cas que les pot prendre, que és el govern municipal, que per això té la majoria, no? Tinc molt clar que si agafem el pressupost de despeses de personal pràcticament, per fer servir les xifres que ha fet servir el regidor, un 40% del pressupost, números rodons. Si agafem la compra de béns i serveis, que també és un 42%, i això hi sumem els passius financers, no? L'evolució dels crèdits, resulta que ja estem al 90%. Per tant, només tenim, si em permeteu, vaja, no si em permeteu, si és que és així, un 10% dels 4.800.000 euros d'ingressos per, diguem-ho així, jugar una mica. En realitat, si em permeteu l'expressió, per administrar una mica la misèria a la que estan condemnats els ajuntaments de tot l'Estat. Aprofito per dir, com ho he escoltat de dir al començament, que ho tenia així a la introducció però me l'he saltada, que compartim plenament les paraules que diu la memòria de l'alcaldia, de l'alcaldessa, quan fa referència precisament als problemes de finançament de l'administració local. Vull dir, gairebé és un tòpic, perquè des de que jo tinc memòria de l'Ajuntament sempre parlem del mateix, o sigui, però la participació dels municipis en els ingressos de l'Estat està en un percentatge vergonyós, i si a sobre tot això hi afegim els problemes polítics i bueno, no cal que ara que m'enrotlli en aquest tema, doncs que dificulten la gestió, doncs, que en aquest sentit, o sigui, estem completament d'acord amb que això és un tema que s'hauria de solucionar, però que bé, s'escapa de les nostres mans, segurament, vaja, no sé, més segur. Què voldria dir jo amb relació a les despeses? No sé, per exemple, al pressupost hi figuren despeses de manteniment, no? D'edificis per 24.000 euros i de neteja d'edificis per 28, quan en anys anteriors eren de 6.000 o de 8.000. No sé si és que potser jo ho he vist malament, ja em disculpareu si és que per falta de pràctica no he pogut mirar prou bé, però tenia, en qualsevol cas, independentment de les xifres, o sigui, no feu massa cas dels números exactes, sinó del concepte, el que sí tenim és la sensació és que en aquest cas, com en el que parlaré després del tema informàtic, estem davant d'una, diguem-ne, d'una despesa que s'ha multiplicat en el temps, multiplicat o incrementat en els últims temps, perquè no s'ha fet el que s'havia d'haver fet en el seu moment, que era la licitació corresponent del servei, i que com que no es va fer, doncs s'han anat fent contractes. L'altre dia, crec que quan parlàvem de la neteja, la pròpia alcaldessa ho va reconèixer, o va dir-ho, doncs que s'han hagut d'anar fent contractes més o menys parcials o temporals de 6 mesos en 6 mesos, i això, òbviament, això ha incrementat, penso, la despesa. Per tant, si això ho fem bé, per aquí també d'alguna manera, per aquí també podem estalviar, i per tant no tenir tanta despesa, si em permeteu que ho digui així, eh? Parlo també de la informàtica, no? El 2016 es va convocar una licitació que tenia una durada de 2 anys, un i un, però que llavors al cap d'un any es va tancar o es va suprimir, i a partir de llavors també doncs hi han hagut doncs una sèrie de, vaja, de despeses de manteniment informàtic, de no sé què, de programari, vull dir, uns conceptes estranys amb algunes empreses, fins i tot una mica també, si em permeteu l'expressió, si més difícil d'entendre, però en qualsevol cas estem parlant també d'uns imports, no sé, cada any, per exemple, cada any hi ha una figura d'integració informàtica en els pressupostos de 20 o 25.000 euros, i primer de 45 i després de 25, no? Bueno, no sé si realment, si la licitació s'hagués fet ben feta en el seu moment que tocava i per el temps que tocava, doncs potser aquesta despesa no hauria sigut tan elevada, no? No sé, l'àrea d'urbanisme, per exemple, doncs consten 68.000 euros per treballs tècnics, que s'afegeixen als 45.000 dels 2016 i 2017 i els 60.000 del 18 i del 19. sigui, són bastant, molts de diners. No, com que no conec el detall, no puc valorar si són excessius o no, perquè jo diria que aquí dintre no hi ha els treballs de redacció del POM, que això va a càrrec de la Diputació, però potser podrien ser menys, no? O els 50.000 de suport jurídic, en aquest cas repartides entre despeses pròpiament dites jurídiques i un assessorament de 15.000 euros que, si, almenys que també ho ens haguem equivocat, l'any passat no hi era. I si hi era no sabem qui el prestava ni si qui el prestarà. Em sembla que aquest també és un cas que abans també era una contractació del bufet Milà i que després, a partir de 2017, doncs això ja no va continuar. I bé, en definitiva, he posat exemples, però de veritat no cal que me'ls rebatin, eh? No ho he fet amb aquesta intenció, només ho he fet amb la intenció de posar sobre la taula o de demostrar que les despeses algunes són aleatòries i que per tant es poden fer de més i de menys, i com que si es poden fer de més i de menys en les despeses, segur també es pot fer en els ingressos, i d'aquí ve que diguem, home, potser no feia falta incrementar l'IBI, sinó que potser, diguem-ne així, endreçant més bé, si permetim aquesta expressió, les despeses, potser ens podríem estalviar aquest increment, no? Això també val pel tema de la... I acabo, amb el tema de la... Com ho dieu? Del pla de contingència. Sí, sembla que... Aquest és fons de contingència, perdó, de 160.000 euros. A veure, jo ho vaig dir a la comissió informativa i ho repetiré avui aquí públicament, no? A veure, la mesura que ha posat en marxa el Ministeri d'Hisenda obliga, doncs, a fer no a pagar interessos i a pagar els dos últims anys, no? 22-23, si no recordo malament. Se m'ha explicat, o se'ns ha explicat, que segurament amb bona política de previsió es guarda, no? Es fa una guardiola, per dir-ho així, de 160.000 euros aquest any, que servirà que es guardarà i servirà per, doncs, per pagar el 2022. Jo no diré que això sigui una mala idea, però el que no voldria pensar és que això és el que determina tot l'altre. És a dir, aquest fons de contingència està bé que el tinguem i estarà molt bé que si no fa falta no es faci servir, però per altra banda jo diria que si fa falta, si realment l'Ajuntament de Caldes, el govern, tots els partits arribéssim a la conclusió de que fa falta una inversió o una despesa per algun concepte que sigui imprescindible, honestament prefereixo més gastar-lo, prefereixo més fer-lo servir ara, perquè d'aquí al 2022 ja veurem què passa. I de veritat no ho dic amb un to allò de broma ni de burla, eh? Però aquest problema que ha vingut dictat per aquest estor del Ministeri d'Hisenda no és un tema de Caldes, és un tema que afecta molts ajuntaments. L'alcaldessa també, jo m'he llegit la seva memòria i també fa una referència a una frase que subscric, que diu: alguns ajuntaments que han fet bé la bona feina, en definitiva han sortit més perjudicats que els que no la fan bé, eh? Una frase similar. Jo també penso això. Llavors, què diria jo? Que si realment convenim que fa falta, ho fem servir. I ja veurem què passarà llavors. Per què? Perquè el Ministeri d'Hisenda aquest, o el que sigui, potser canviarà de mans, no? O vés a saber si encara hi serà, o hi serem nosaltres, no sé. Veurem, no? Veurem. I en tot cas, si realment el problema que tenim nosaltres, que vostès han exemplificat en alguna conversa, dient ho fem per obligació, però no perquè ens convingui, segur que deu haver passat a més llocs, segur que hi ha més pobles que els hi ha passat una cosa similar. Per tant, és molt probable que d'aquí a que arribi aquell dia ja també hi hagi alguna altra mesura similar. I per tant, si la idea del Ministeri era facilitar les coses perquè l'Ajuntament disposés de més, diguem-ne, diner, doncs home, potser podríem aprofitar-ho. Insisteixo, només si hi ha una necessitat. He deixat pel final les inversions. Segons el document pressupostari, es finançaran totes en base a un crèdit que es formalitzarà amb la Caixa. Són 172.000 euros, com molt bé ha dit el regidor, i són despeses que vostès proposen, que no discutirem, perquè, en fi, totes es poden incloure perfectament en el capítol de les necessàries, no? També se'ns ha dit que s'inclouran les de la concertació que s'ha d'assignar aviat amb la Diputació de Barcelona, que suposo que serà uns 300.000 euros, no? Perquè és el que correspon en el municipi de Caldes, no? Doncs mira, doncs millor encara, que són, però que són a repartir en 4 anys, no? Si no ho tinc mal entès. Vale. També se'ns ha parlat, en aquest cas aquí se'ns ha parlat de l'opció d'incloure en aquesta concertació primera 70.000 euros per l'enllumenat, que pensem que des del nostre punt de vista és una de les prioritats que ens semblarien imprescindibles, i també d'alguns dels arranjaments i carrers, d'arranjament de carrers. Nosaltres hi afegiríem dotació per buscar un nou local de lloguer pel consultori mèdic, inversió en la pàgina web municipal, actualment força desfasada i que necessita una bona empenta, ja que de fet en molts casos no deixa de ser la nostra cara visible, la nostra portada al món, i també pensem que hi ha carrers que necessiten una bona empenta, com poden ser els de la Mercè, Pinsalvà i algun altre. No cito el pont del Sergent ni el cementiri, que també pensem que són prioritaris, perquè ja se'ns ha dit que s'incorporaran a la petició del PUOS 2020-2024. I entre altres coses, però vull deixar constància que aquestes peticions, també segons se'ns va explicar, no tenen l'acceptació garantida, perquè com en el cas de la Diputació, que sí que sabem que comptem amb els diners sense, diguéssim, només falta decidir com i quan, però que els diners hi són, perquè el PUOS, tinc entès, si no ens ho van explicar malament, doncs de què s'otorgarà per selecció competitiva, i això pot provocar que les nostres propostes no siguin acceptades, i per tant caldrà tenir-ho present, i si no més, i si més endavant dotar-les pressupostàriament. O sigui, ja amb això acabo. Tenint en compte doncs tot això que hem dit, m'he descuidat de dir, però és obvi que a més de totes aquestes opcions de despesa que hi hem citat, que és la pròpia que es deriva dels ingressos de l'Ajuntament, més la Diputació, més el PUOS, encara hi hem d'afegir l'aplicació del superàvit o del romanent de l'any passat, torno al començament de la meva intervenció. Sumant tot això, ens sembla que no seria necessària la pujada de l'IBI que s'ha anunciat, no? I per tant, diguéssim que nosaltres no votarem a favor del pressupost, votarem en contra, essencialment per aquest tema, per aquesta qüestió. Si el tema de l'IBI es modifica, suposo que en aquestes alçades de la competició i això ja no pot ser, però en qualsevol cas seria la nostra reivindicació, si és que es pot dir així, de que no hi hagués el suplement de l'IBI. Llavors sí que estaríem d'acord amb el pressupost. Moltes gràcies. Ah, sí, perdó, una última observació sobre això, perquè ho tenia apuntat aquí com una nota allò després. Això de l'article, la base 36 de les bases d'execució del pressupost, que sí que efectivament en l'informe de secretaria parla de que s'eliminen la petició de pressupostos i tot això per despeses inferiors als 3.000 euros, ara vostè acaba de dir que serà per despeses superiors als 5.000. No ho he entès, això. Estem parlant de les de menys o de les de més? És a dir, oi, si serà de 3 o de 5, però serà... És a dir, fins ara es demanava, ara, segons la previsió del pressupost, no consta, en l'article 36 això no hi és. Per tant, ara no es demana. Ara vostès diuen que ho tornaran a posar, que sí, que es posarà. Però ara, si no ho he entès malament, o potser... ha dit que es demanarà tot això del 5.000 cap amunt. I jo pregunto, i del 5.000 cap avall? No? O sigui, per tant, sí que se suprimeix la clàusula que hi havia fins ara. Ja està, pregunto. Gràcies. I disculpeu, el rotllo?
No és que sigui un rotllo. Un momentet de res, Òscar. Sí. Però sí que jo els agrairé que ens assenyéssim una mica els tempos que tenim, perquè són 25 minuts d'exposició. I llavors això no ens deixa temps a que pugui haver-hi un debat així més viu, només
sí,
això.
Sí, és a dir, que faci més curt.
Sí, podem fer més, bueno, intentar resumir una mica més o deixar-ho per debatre.
El debat pressupostari és un caràcter excepcional.
Sí, però per exemple, hi han propostes, sí, però el ROM també marca. Li dic perquè hi ha
d'acord.
I que hi ha propostes que també el regidor d'Hisenda li havia demanat si les volia fer prèviament, per això li dic també.
Ja l'he contestat al regidor.
Sí, sí.
I ens vam veure i pel carrer li vaig explicar quina era la nostra posició.
Perfecte.
I dic que he contestat, O sigui, no l'he deixat a l'aire. Altra cosa és que estiguem d'acord.
Sí, sí, en aquest cas exacte. A part de les reunions que ja vam tenir, doncs sí que vam acabar de parlar-ho en el carrer. Sí, en aquest sentit no hi ha cap mena d'objecció per part meva. I s'agraeixen les aportacions. Deixi'm-li contestar per això, perquè hi ha coses que sí que han sortit ara que no havien sortit en les reunions que havíem tingut. Bueno, i d'alguna sí. I per això també ara recordaré una mica d'on venim. Tenim uns crèdits a llarg termini que els darrers anys ens han obligat a dedicar al voltant de 600.000 euros cada any a les amortitzacions i uns altres millor 30.000 euros en interessos. Això marca molt en un pressupost. Vull dir, això hem de recordar, si tenim aquestes obligacions, certament amb la nova aquesta llei que ens han obligat a adherir-nos, aquest any no pagarem amortitzacions, però les haurem de pagar entre l'any que ve i el següent, i per tant hem de fer una guardiola ara, perquè si no després ens quedarem amb el cul a l'aire, amb perdó. I també una mica sí que li dono la raó, perquè tampoc he dotat de la guardiola sencera que necessitaríem. O sigui, sí que ja fem una mica de... Però 160.000 euros em sembla que hem de ser prudents, perquè és que després, els anys següents, no tindrem uns ingressos extraordinaris garantits. A lo millor sí, ojalà es vengui el colon demà passat i tindrem aquí un ens despreocuparíem de moltes coses en aquest sentit. De dir, bueno, doncs ja, o sigui, aquest pla de contingència ja es podria disposar o... però no és el cas. Hem de saber el que comptem amb seguretat i hem de tenir aquesta guardiola, perquè no podem comptar amb que d'aquí dos anys doncs haguem d'anar a demanar que no podem complir amb els nostres compromisos. Ojalà si surti algo que ens permeti això, doncs fer que el deute sigui o un termini més llarg o que ens trenquen, però no és així avui dia. Per tant, hem de tenir aquest pla de contingència, aquest fons de contingència de 160.000 euros, que intentarem no tocar-lo amb tot el mandat. Potser si consensuem entre tots, potser alguna inversió urgent que és necessària, doncs poder sí, tampoc no... Però hem de tenir això present, perquè no hi ha uns ingressos garantits en els futurs anys que ens permetin pagar el deute que hem de pagar. Dit això, així molt ràpidament, per una pinzellada almenys de cada cosa o no, algunes me les deixaré, però en quant a la zona blava, al final és un 15% menys del pressupost, que 180.000 euros, donat que ara entrarem en aquest procés de canvi de les màquines i de més, també venim d'una situació que el 2016 eren 190.000 euros, i després hi ha una mitja dels darrers 4 anys que estem tots, la mitja està per sota dels 200.000 euros. L'any passat vam posar 210, potser va ser una mica més, però aquí dintre no hi ha cap voluntat de tenir menys ingressos, tot el contrari, vetllarem per tenir els màxims ingressos possibles, però hem sigut més prudents i preferim, si després ve de més, doncs millor. I aquí dintre estan, no només estan els tiquets de la zona blava, sinó estan tots els abonaments anuals, que les targes d'això, vull dir, aquí dintre hi ha moltes coses, no? Bé, doncs així comentar també alguna altra coseta, com el tema de les concessions, El tema de les concessions sí que s'ha pressupostat menys, que no vol dir que no, perquè bueno, teníem l'any passat vam incloure una sèrie de projectes que al final no van quallar, doncs, i que sí que vam avançar-hi, i ojalà aquest any doncs, alguns es puguin concretar, però com que tampoc, bueno, doncs en aquest cas hem una mica doncs, estat alineats amb la tendència i hem sigut prudents en aquest sentit. Les guinguetes de la platja que ha anomenat no estan pas incloses dintre d'aquesta del càlcul aquest, ja sí, igual se fan, igual no, però ja seria un altre, es pot discutir un altre dia, però en aquest cas pressupost no estan incloses. I destacar doncs alguna coseta més. Hi ha coses que sí que pots, qualsevol dia, si vol, tornem a reunir i veiem una a una les aplicacions, però de les despeses jurídiques, evidentment, nosaltres no tenim cap voluntat de dotar-les gaire, però les dotem amb el que necessitem. Inclús aquest any les hem disminuït respecte a l'any anterior. En el pressupost del 2019 eren de 44.000 i ara estem a 35.000. Hem intentat optimitzar, perquè precisament no és que... són coses que ens, lamentablement hem de dedicar, però que intentem optimitzar-ho sempre perquè sigui per reduir-ho, de la mateixa manera que d'altres despeses d'integració informàtica també, bueno, és això, vam trobar unes instal·lacions molt deteriorades i que necessitaven molta inversió, doncs es fan, les anirà fent progressivament i més que necessitaria. Vull dir, no és que, i es va fer una licitació també per l'empresa informàtica que porta el manteniment i amb totes les garanties i demés, i s'ha fet, es fa el que estic a fer i optimitzant el cost en la major possibilitats que veiem. Vull dir que en aquest sentit, clar, que ja hem intentat reduir també en manteniment d'edificis, amb els 68.000 euros dels treballs tècnics, realment aquí pot ser inclús que, vaja, que ens quedaran curts potser aquest any amb el POM, que no estava inclòs, vull dir, però són coses necessàries i que seguim treballant per optimitzar. I ja per acabar, així, en quant a les inversions, sí que també li vaig fer alguna pinzellada precisament del pla d'inversions que teníem al marge del que veien el pressupost, que són coses futuribles, coses que amb les meses de concertació, amb el POSC, valors no estan encara determinats. Per l'enllumenat públic sí que evidentment també allà és un pou sense fons, allà pots posar els diners que vulguis perquè tenim per optimitzar, passar LED, fer-ho més eficient, tot plegat també està molt enrederida la instal·lació del municipi. Però bé, imports fixes que n'ha donat algun no estan en l'aire, estan per debatre i per acabar de consensuar l'equip de govern, dins de l'equip de govern, però sí que hi ha alguna voluntat, bueno, doncs, de l'ordre de magnitud, perquè li vaig donar doncs, que estem treballant en aquest sentit. I perdoneu, és que tinc la sensació, no està constipat, passa malament. I doncs em sembla que potser aviam alguna... sí, els 5.000, que he posat 5.000, que eren, sí, l'últim, la dada que ha donat, doncs aquest article 36, número 36, que tinc de la base d'execució del pressupost, doncs la limitació és per despeses superiors a 5.000 euros. Tenim el compromís de demanar tres pressupostos. Per les menors, moltes vegades també, però no serà tan exigent en el sentit de... perquè es consideren despeses menors. El límit d'aquest és per despeses majors de 5.000. Vull dir, no sé, de fet no hi estem pas obligats a tenir aquest article dintre les bases d'execució, però ens sembla una bona mesura d'autocontrol, que de fet ho hem comentat també amb Junts per Caldes, doncs això, que ens va molt bé tenir aquest autocontrol, no? I ens autoobliguem nosaltres mateixos. Sí que hi ha una llei, però la llei ens obliga només per imports superiors a 15.000 euros. Hi ha molt de marge entre els 5 i els 15 que de fet no és, bueno, que es pot escapar Per això aquest autocontrol ja a partir dels 5.000 euros. I la llei també diu que és quan sigui possible, o sigui, tot és molt ambigu. Però nosaltres, bueno, doncs, jo penso que és una bona cosa, no, doncs, tenir aquest article. I no ho sé, si hi ha alguna cosa, segurament me l'hauré deixat ple del sense contestar, però clar, també li podria dir un altre cop sobre l'IBI, que bueno, tot lligat amb la situació econòmica que hi ha dels crèdits que tenim, de les millores, dels augments que hem fet amb serveis i amb despeses, diguem, jo li puc dir que l'acció social doncs, ha pujat un 17,83% respecte a l'any anterior, ensenyament un 11%, tot això no ens podem quedar enrere i hem de donar els que sí, que ho paguem amb 12 euros, que és un euro al mes per el rebut mitjà de 400 euros que comentava abans, doncs sí, ara és necessari, entenem que, és, que paga la pena, perquè si no, no podríem fer moltes de les coses que realment en demanda i la població, no? Doncs una mica ja el deixaria aquí, si hi ha una cosa més, doncs també.
Sí, el regidor Miquel González.
Bé, la veritat és que he escoltat amb atenció el company de Agenda Strac quan ha començat a dir que era el seu primer debat de pressupostos. Jo m'imagino que volia dir el primer debat de pressupostos d'aquesta legislatura, perquè pressupostos, ell ha signat pressupostos, ha signat control de pressupostos, controls de despesa, i per tant sap perfectament on ens estem movent políticament. El que ha fet, el discurs que ha fet el company de Agenda Strac, el senyor Verballe, doncs és molt fàcil. Què li agrada a la majoria de gent sentir? Que aquest ajuntament, aquest equip de govern, cobri menys i gastem més. Això és el que la gent, quan un va al carrer i li diu no, és que baixarem l'IBI, baixarem l'impost del no sé què, baixarem la despesa, clar, del manteniment, i a més arreglarem aquest carrer. Però això, en les matemàtiques de pressupostàries, el paper ho aguanta tot. Però després en la realitat aquest paper no aguanta i això produeix que quan acabes el pressupost tens un dèficit. Jo li explicaré, no li explicaré d'on venim econòmicament, però sí que li explicaré quin regidor d'Hisenda tenim. I tenim un regidor d'Hisenda que cada 10 dies, 15 dies, 12 dies fa un control exhaustiu de les comptes d'aquest ajuntament. I quan vostè diu és que aquest any no es va invertir aquests diners o l'any següent no es va invertir aquests diners, és perquè el regidor d'Hisenda dona ordres de que aquestes inversions no es poden fer perquè econòmicament s'ha de mantenir l'estabilitat pressupostària d'aquest ajuntament, cosa que ens va costar molt discutir a l'últim any, per exemple, amb el PDeCAT. Li dic perquè com que és nou i no el coneix, doncs jo li poso els paràmetres amb el qual el regidor d'Hisenda fa un pressupost i fa la liquidació del seu pressupost. Per tant, jo puc tenir una partida en la qual digui, per exemple, amb aquest pressupost, jo sé que les partides d'inversió que estan posades les podrem disposar a partir que el pressupost estigui donat, perquè ell ha calculat els ingressos i les despeses perquè això pugui ser. No ha hagut cap ingrés que pugui ser variable o no variable com a l'últim any o a l'anterior, en el qual van poder tenir inversions els 25.000 del no sé què o els 30.000 del no sé quant, amb el qual pues clar, ell controlava quins ingressos havien per poder disposar d'aquestes inversions, que al final algunes inversions no es van poder fer. Poder-les fer, les podien fer, les teníem al pressupost, però si no, econòmicament no és suportable, no és suportable. Però ja li dic, el discurs és el més fàcil perquè baixem a l'IBI. Val? Quin percentatge té l'IBI d'ingressos amb aquest poble? Però si només ens mantenim per l'IBI i pels cotxes. No tenim una zona industrial com Parets. O no tenim una zona industrial com Mataró que ens pugui fer ingressos. Aquest ajuntament està estable econòmicament d'ingressos perquè només té una sèrie d'ingressos i aquí tothom estem esperant si es ven el colom perquè serà una cosa extra, però no serà una cosa extra per viure cada any de la venda del colom, sinó serà una cosa extra per poder anivellar econòmicament aquest ajuntament i per poder fer alguna inversió, però no per viure dient és que cada any cobrarem aquests diners. Per tant, des del PSC jo he dit cada any,
aquest debat sempre ens ha tocat cada any, nosaltres tanquem els ulls, hem estat discutint molt, no, perquè discutim les inversions, discutim els ingressos, però posar 200.000 euros a la zona blava és el més fàcil del món. Però si no són reals i són 160, tindrem menys 40.000. I jo li dic, si tingués un altre regidor d'Hisenda, potser me seria igual. Però al setembre aquest senyor ens vindrà, ens reunirà tots i ens dirà, és que tenim menys 40.000 de la zona blava. I per tant toca retallar per tot arreu. Per tant, en aquest any hem quedat en què compti bé els ingressos, que l'1 de gener, 15 de gener, 20 de gener, quan estigui aprovat el pressupost, puguem disposar de tot el pressupost per poder fer totes les inversions. Perquè, a més, s'ajuntaran les del PUO, s'ajuntaran les de la Diputació de Barcelona, i, per tant, això ens farà poder saber que la Diputació de Barcelona serà en 4 anys, poder saber quin projecte de ciutat podrem complir. Una de les eleccions fa una projecció de tot el que vol, fem un pacte, arribem a acords, arriba un tercer partit, fem més acords, vostè no ens dona crèdit amb aquest equip de govern, ho acceptem. Jo sí que li voldria dir, la seva part no és insignificant, perquè hem parlat, bueno, per lo que jo no he parlat amb vostè per temes d'urbanisme, però sí que el regidor d'urbanisme, el regidor d'Hisenda, ha parlat amb vostè, i per tant no digui que el seu vot és insignificant. Per nosaltres el meu vot és el mateix que el seu, compta el mateix, un. Per tant, això per lo menys en la meva persona i en la part del PSC ho tenim clar, que cada persona té un vot. En el tema del POM o no, dels estudis tècnics de 68.000 euros, com vostè sap, nosaltres estem amb el POM. I per tant, ara mateix vam arribar a un acord amb el secretari, amb el regidor d'Hisenda, amb el qual necessitàvem saber els preus d'un POM. Aleshores, el que ens va dir el secretari, que legalment necessitàvem 3 pressupostos per saber, amb tota la documentació que teníem, perquè no és un POM normal, sinó que és un POM amb el qual la Diputació ha fet un avanç de POM, tenim estudis de medi ambient, estudis que heredem de PDeCAT, estudis que vam fer durant els últims 2 o 3 anys. Per tant, no és un POM que comença de zero, sinó que ja té una base econòmica gastada d'aquest Ajuntament. I per tant, el que hem fet ha sigut, nosaltres, el que farem, nosaltres tenim una estructura feta, parlem amb 3 empreses, despatxos d'arquitectura que sàpiguen fer un POM i que ens diguin, pues mira, nosaltres cobraríem això, nosaltres cobraríem això, nosaltres cobraríem això, i legalment el que farem serà un concurs de la base que ens quedi. I aleshores el que hem de mirar és si amb aquests, no donarem aquests 68.000 euros, hem de fer una modificació de crèdit, però sí que una part d'aquests 68.000 euros sí que es podrà desviar amb el tema del POM, perquè han hagut diners amb aquestes partides d'anys anteriors amb els quals hem estat amb arquitectes estudiant diferents conceptes. En el tema de la despesa de manteniment d'edificis, neteja, jo quan algú diu baixem el preu, en quins termes ha de baixar el preu? De 24.000 amb el manteniment d'edificis o així? Perquè després passa el que passa, que quan baixem el tema del manteniment de 24.000 euros a 6.000 és molt fàcil. Jo demà ho puc fer. Jo demà agafo 24.000 i en gasto 6.000. Dintre de 10 anys aquí hi haurà un equip de govern que dirà, la taulada del no sé què, van haver 10 anys que els diferents equips, el que ens hem trobat, i s'ho va trobar vostè quan governava i ens hem trobat nosaltres, del que heredàvem. No vam fer manteniment. I ara costa la broma, doncs, 200.000, 300.000. Per tant, jo crec que hi ha partides que segurament podem fer contingència, però manteniment d'edificis i neteja, jo crec que no hi ha una solidesa de discurs per dir que baixem o pugem d'aquests temes. El tema de les inversions ja li he explicat quin tipus de regidor tenim. Per mi, un pal de paller d'aquest govern, perquè ha portat un ajuntament que estava a menys 120% o...
Sí, 99,3% d'endeutament públic, que és pràcticament un pressupost sencer anual.
I per tant, nosaltres que vam heredar això i ho hem arreglat, hem pogut arribar a un acord amb PDeCAT, Vostè, que ha vist aquest procés que ha sigut a través de no despesa, de manteniment de despesa, de fer manteniment però no fer gaires inversions, de poca contractació, doncs pensava en la veritat, jo pensava que ens donaria un vot de confiança. Per tant, nosaltres votarem que sí, estem molt tranquils en la situació econòmica de l'Ajuntament, segurament ens agradaria ingressar molt més, però és ara mateix el que tenim i per tant juguem amb aquestes cartes. La veritat sigui, també sempre li he dit al regidor d'Hisenda que el que volem és acabar l'any, si pot ser a zero, millor que a menys no sé què, però ja li dic. Té un regidor que està a les 24 hores del dia mirant els ingressos i les despeses d'aquest ajuntament i per tant el nostre suport com a equip de govern, com a pressupost treballat amb ell, com a inversions, com a inversió dels PUOS, com a inversions de la DIVA, com a increment de l'IBI, i no m'acosta dir l'increment de l'IBI perquè també hi ha hagut un increment dels sous dels treballadors de la casa i el nivell de vida a tothom li creix, i jo crec que és super justificable aquest 3%, el nostre vot serà favorable.
Sí. 30 segons només per concloure, si hi ha alguna cosa més que he de contestar, lògicament també, però bueno, jo us he parlat evidentment com a representant de l'equip de govern i és com ets i com ho tinc superinterioritzat, però francament som dos partits polítics, Esquerra i PSC, i de la mateixa manera que he agraït el to i les converses que hem fet amb Junts per Caldes i també amb gent d'Estrac, doncs també és de rebut fer-ho amb el PSC, perquè evidentment, vull dir, és això, vull dir que portem moltes reunions a l'esquena i hem arribat a acords d'una manera doncs això, molt satisfactòria i molt content també amb els companys de govern. Crec que ho havia de dir també perquè és això, només parlava com a govern, però també aquí doncs això, estem representats de diferents partits.
No sé si vol fer alguna última rèplica.
Sí, una rèplica, com es diu vulgarment, ni que sigui per al·lusions, ja procuraré ser el més breu possible perquè, bé, a veure, jo el que volia expressar en la meva intervenció anterior no era tant la discussió o l'afirmació que se'm posa en boca de que vull rebaixar les partides pressupostàries de despesa i això, òbviament, això significaria una major qualitat en el servei. Jo no, si ho he dit o se m'ha entès així, jo no volia dir-ho així. Jo el que volia dir és que l'increment de l'IBI, o sigui, aquests 110.000 euros de més que es pretenen recaptar, hi havia altres maneres, al nostre entendre, d'aconseguir-los. I he posat alguns exemples de gestió que podria ser o que podria haver sigut millorable. Res més que això. És a dir, m'imagino que si la despesa d'una partida està concretada amb una xifra, deu ser perquè deu ser necessària. Però també estaria bé que es reconeixés, que, almenys en alguns casos, que s'hi arriba en aquesta necessitat perquè la gestió prèvia no s'ha fet doncs, de la manera més eficient possible. Jo no vull que es recaptin 150.000 euros en els parquímetres, ni 160, jo vull que es recaptin 250, és obvi. En aquesta mateixa sala el regidor responsable en un ple no fa pas massa va reconèixer que per la gestió poc eficient, si em permeteu-me que ho digui així, se n'havien deixat de recaptar 30.000 euros cada any en els últims 3. Això ho ha dit el propi regidor, no és una xifra meva. Per tant, home, estaria bé que també algú digués sí, és veritat, això no ho hem fet prou bé i ara ho farem millor, ja està. Jo no vull que es rebaixin els imports, al contrari, vull que n'hi hagin més. Però si arribem avui en aquesta, a que diguem-ne, ens veiem obligats a consignar-lo a la baixa, és perquè abans no s'ha fet el que s'havia d'haver fet. I insisteixo, en aquest cas concret dels parquímetres, han estat pressupostats amb 3 pressupostos seguits i no s'ha fet. Potser algun dia ho ens ho explicaran, o explicaran per què. No? Però vull dir que no, sisplau, no m'interpretin en el sentit de que del discurs fàcil que vostè, senyor González, m'acusa de dir, és molt fàcil dir, doncs, lo típic de les campanyes electorals, no? Ho baixarem tot dels impostos i farem de tot. Jo no he volgut dir això. Jo he quantificat, insisteixo, els imports de l'IBI, del que representa l'increment de l'IBI, aquests 90.000 euros, i si aquestes coses es fessin ben fetes, probablement no faria falta per fer les mateixes despeses que dic ara. I a més, hi he afegit l'opinió, que ja he dit que era compatible amb l'opinió de l'equip de govern, perquè jo hi afegiria algunes despeses més i algunes altres doncs, potser podien ser modificables. Perquè la decisió de la despesa, d'aquest percentatge que ens queda, aquest 10% del pressupost, bueno, és això, és una decisió voluntària de qui governa i per tant pot decidir si les gasta d'una manera o d'una altra, amb quines partides i amb quins imports, i a vegades això pot ser discutible, però torno a dir que ens tenim la sensació, jo, nosaltres tenim la sensació de que no és necessari o no era necessari aquesta pujada de l'IBI en el marc pressupostari que ens movem, potser en un altre moment sí, però si tenim en compte el que vostès mateixos han dit, taula de concertació, superàvit de l'any passat, home, potser no fa falta, no ens ho menjarem tot. I vaig també a les seves pròpies paraules quan vostè ha dit que hi ha hagut inversions que no s'han fet. És veritat, si repassem les inversions dels últims 4 anys, el promig d'execució està entre el 50 i el 60%. És normal, no dic com a crítica a la gestió del govern, perquè això passa a tothom, que no sempre es poden fer totes les inversions per la raó que sigui, per alguna raó, però és el que jo, és una dada certa. Doncs home, potser per fer el pressupost que pressupostem en la despesa amb les inversions que es proposen, potser canviant alguna, però amb els mateixos imports, potser podríem passar sense l'IBI, sense la pujada de l'IBI. I en cap cas penso discutir si els increments en percentatges que ha dit el senyor Baró sobre àrees socials i àrees, si em sembla, no els penso discutir, ni molt menys. Són percentatges que ha dit ell, però que en realitat en números absoluts doncs no són massa cosa. Jo li reconec al senyor Baró, afegint, doncs continuant amb el que vostè deia, jo li reconec la seva dedicació i capacitat. Per mi és un desconegut en aquest sentit, havíem parlat un parell de vegades i prou, i de la conclusió que n'he tret de les reunions en aquest sentit és positiva. Però bé, si jo gestionés aquest pressupost, doncs no hauria posat a l'IBI, ja està, no és que és tan fàcil com això, no hi ha més discussió. Podria buscar els ingressos per un altre costat. I ja està, això mateix, ja està. Va, ja n'hi ha prou.
Doncs si els hi sembla, recollirem el sentit dels vots. Per tant, el pressupost quedaria, aquesta proposta de pressupost per l'exercici 2020, queda aprovat per 9 vots a favor, 5 d'Esquerra Republicana, 2 del Partit Socialista i 2 de Junts per Caldes, i un vot en contra de gent d'Estrac. I passaríem al següent punt, que és la moció que presenta Junts per Caldes en contra del decret digital.
És conjunta o la fem
com vulgui?
Vull comentar-ho a la...
Sí, nosaltres ens hi adherirem perquè sí? Votarem a favor igualment, sí.
D'acord, doncs llavors la llegirem. Moció conjunta dels grups municipals de Junts per Caldes Estrac i Esquerra Republicana de Catalunya, que debatem en el ple que ja hi som, a l'Ajuntament de Caldes. El 31 d'octubre, amb l'inici de la campanya electoral del 10 de novembre, el govern en funcions de Pedro Sánchez, amb uns nivells de deslleialtat institucional que no havíem vist fins ara, va aprovar el Reial Decret de Llei 14/2019, que modifica la Llei 9/2014 de 9 de maig, General de Telecomunicacions, pel qual s'adopten mesures urgents per raons de seguretat pública en matèria d'administració digital, contractació del sector públic i telecomunicacions. Aquest decret va ésser aprovat el passat dimecres 27 de novembre per la per la Diputació Permanent del Congrés amb els vots favorables del PSOE, PP, Ciutadans i l'abstenció dels Comuns. Amb el Reial Decret de Llei, l'executiu defuig del legislador, escapa del control parlamentari i del debat que implicaria l'aprovació d'un text com aquest a la Cambra Baixa. Atès que la Constitució espanyola, en el seu article 86, paràgraf primer, diu literalment que, en cas d'una necessitat urgent i extraordinària, el govern podrà dictar disposicions legislatives provisionals que prendran la forma de decrets de llei i que no podran afectar l'ordenament de les institucions bàsiques de l'Estat, els drets, els deures i les llibertats dels ciutadans regulats en el títol 1, el règim de les comunitats autònomes ni el dret electoral general. És evident que l'executiu pretén aplicar mesures que afecten a drets constitucionals. Amb la nova redacció, l'ús de termes abstractes com a ordre públic, la seguretat pública o la seguretat nacional com a supòsits habilitadors, es crea un marc d'inseguretat jurídica inadmissible. A diferència de quan es declara l'estat d'excepció, que està regulat a la Constitució i que per a la seva aplicació és necessari tramitar-ho a través del Congrés. Amb el concepte d'ordre públic no hi ha ni definició i la seva defensa tampoc té especificat cap tipus de protocol. Per tant, queda en mans de la subjectivitat de l'executiu decidir quan és necessari prendre aquestes mesures. El decret dona potestat a l'executiu per a intervenir internet i les comunicacions dels ciutadans sense ordre judicial i sense necessitat de declarar l'estat d'excepció. Intervenir al mòbil o poder cessar qualsevol activitat a internet sense autorització judicial per motius d'ordre públic. Limitar de forma directa drets fonamentals com el de llibertat d'expressió, el secret de les comunicacions o el de la llibertat d'informació. Evitar i prohibir la innovació tecnològica, ja que prohibeix a les administracions públiques innovar en determinades tecnologies. El decret va també en contra de l'apoderament digital de la ciutadania i de la capacitat d'innovació del govern de Catalunya i acabarà duent Espanya a la decadència analògica. D'altra banda, quan s'analitza el contingut del nou Reial Decret de Llei 14/2019, des de la perspectiva del dret europeu comunitari, també constatem aquesta normativa entrar en conflicte amb el projecte europeu. Per tant, xoca plenament amb l'esperit de la infraestructura europea de serveis blockchain, entre parèntesis EBSI, una iniciativa conjunta de la Comissió Europea i l'Europea Blockchain Partnerships per proporcionar serveis públics transfronterers a tota la Unió Europea mitjançant la tecnologia blockchain, la qual es materialitzarà l'any 2020 com una xarxa de nodes distribuïts a tota l'Europa, aprofitant un nombre creixent d'aplicacions centrades en casos d'ús específics com són la de notarització, diplomes, identitat digital, sobirana i compartició confiable de dades en el mercat digital únic. El projecte digital del govern català està dins dels marcs legals que marca la Unió Europea i totes les lleis que ens regeixen. El sector de les tecnologies de la informació i de la comunicació ha crescut un 29% els darrers 3 anys a Catalunya i dona feina a un 3,9% de la població. Un total de 15.757 empreses formen a Catalunya un dels sectors més dinàmics de la seva economia, amb més de 106.000 treballadors. Una demanda creixent de professionals, un 40% el darrer any a Barcelona, i una facturació que frega els 17.000 milions d'euros. El concepte de República Digital és un projecte per fer d'aquest país un país avançat digitalment i que apoderi els seus ciutadans en aquestes eines digitals i situï Catalunya a l'avantguarda d'aquesta nova revolució digital. Aquests projectes són bons pel país i són bons per l'economia i són bons per aprofundir en una nova forma de governar en la democràcia. El decret llei és un decret regressiu des d'una perspectiva de dret i regressiu des d'una perspectiva de progrés social i econòmic per Catalunya. Amb el decret digital, Pedro Sánchez aplica una censura per evitar que Catalunya avanci en l'àmbit digital, lideri i innovi. Aquests darrers anys, Espanya s'ha fet coneguda internacionalment per la repressió policial i judicial i ara també per liderar a Europa la repressió digital i posar-se a nivell de Turquia, Iran, Aràbia Saudí o Xina. A Europa no hi ha cap legislació similar amb aquests extrems. D'acord amb tot això exposat, demanem que el ple de l'Ajuntament de Caldes aprovi els següents acords. Primer, instar els grups parlamentaris en el Congreso a la presentació d'una proposició de llei que derogui el Reial Decret Llei 14/2019. Segon, instar la Generalitat a demanar informes pels serveis jurídics de la Generalitat i del Consell de Garanties Estatutàries per analitzar la possible inconstitucionalitat del decret llei. Del Reial Decret, perdó. Tercer, instar la Generalitat a engegar un front comú de les comunitats autònomes per tal d'aconseguir una estratègia d'oposició conjunta i coordinada. Quart, instar la Comissió Europea i concretament el director general de DG, de Directorate General of Communications, Networks, Content and Technology, de la Comissió Europea, Roberto Viola, pel que requereixi l'ofici d'estat espanyol l'adequació del RD14/2019 a la normativa europea. Cinquè, informar la Generalitat, al Congreso de los Diputados, al Govern d'Espanya i la Comissió Europea del contingut d'aquesta moció. Caldes d'Estrac, dia 16 de desembre.
No sé si comencem per l'Albert, si no, que ja ho estic.
Bé, no, jo i nosaltres, vaja, votarem a favor. Vull dir, potser hi ha alguna expressió que, com sempre passa en aquests casos, potser no subscriuríem del tot, però en conjunt penso que l'esperit és correcte i per tant hi estem d'acord. Fer notar, però, que la llargada d'aquesta proposta no és pas més llarga, no és pas més curta que les que vaig presentar fa uns dies i em van dir que era molt llarga, que quedi constància d'això. En qualsevol cas, a mi em sembla perfecte. No tinc res en contra de que les mocions siguin llargues. Només ho dic perquè, com que em van dir el contrari no la meva, doncs per això ho dic.
Perquè vostè ho deu llegir més lent.
Ah, deu fer això. No, m'he agradat més de pressa, però bé. No, d'acord. Això que no consti en acta,
Nosaltres ens adherirem perquè evidentment no podem estar més d'acord.
Jo seré molt breu, votarem en contra. Gràcies.
Molt bé, llavors com ho fem ara? Perquè ara falta una persona, com la conto amb ell?
Jo demanaria que les mocions no s'entrin l'últim dia en el moment que estem tancant perquè jo no puc fer informe de legalitat. Per tant, jo em remetré al mateix informe que vaig fer quan la moció dels presos.
Val, en tot cas, quedaria aprovada per 5, 6, 7, 8 vots a favor, 5 d'Esquerra Republicana, 2 de Junts per Caldes i un de Gent d'Estrac. I un en contra del Partit Socialista.
I la regidora Laura Alexandra ha marxat abans, per tant hem de considerar que és
que no
abstenció.
Exacte, no, no. Sí, que és una abstenció, perfecte. Molt bé, no tenim preguntes per escrit, no sé si en tenen algunes aquí. Un prec? Prec o pregunta? Prec?
Sí.
Comencem amb...
Sí. Començo amb el prec.
Vale.
Doncs demanaríem que l'Ajuntament de Caldes es dirigís oficialment a la Fundació Iluro, propietària de l'immoble on hi ha actualment el casal de la gent gran, a fi de començar a renovar per aquest 2020 el nou acord d'ús de l'espai que finalitza el 2021.
Sí, bueno, jo ara parlo com a la regidora que portava abans el casal d'avis, ara la porta la meva companya Alexandra, però no hi és. Amb la Fundació Iluro es té un contacte permanent amb el senyor Joaquim, a més, ell és totalment conscient de com estan les coses i a més la meva companya Alexandra ja s'ha posat en contacte amb ells per treballar i amb el casal, que aquí està una de les persones de la Junta, per treballar tot el tema de la renovació o del conveni o del que sigui necessari.
Sí, em consta, perquè per altres assumptes tracto amb la Fundació Iluro i per tant sí, sé que extraoficialment, però quan em referia era petició oficial, perquè comenci ja la constància de...
Bueno, però vull dir, que ja ho estan treballant a tres bandes, però clar, vull dir, oficialment fins que no hi hagi el conveni o el que sigui, entenc que no pot ser res oficial, no? Si s'està treballant, entenc, però això...
I em consta que hi ha molta predisposició a arribar a acord.
En qualsevol cas, la meva companya, l'Alexandra, està més al dia que jo ara actualment, vull dir que us ho podria aclarir millor.
I és un breu, que poder no és un prec, però els ho volíem transmetre. Hem vist per sortides de registre de l'Ajuntament que s'ha comunicat a les instal·lacions esportives i per tant ens agradaria que li transmetessin al regidor d'Esports i en aquest cas a tot el govern que estem agraïts del canvi de criteri en la ubicació del desfibrilador que hi ha a la zona esportiva, tant del pavelló com del gimnàs i de la sala que fins ara era l'espai jove, i ja hem pogut veure a través d'aquesta sortida que se situarà en un altre lloc, que serà més accessible en general per tota la ciutadania i inclús la gent que passa per allà. Era que si li, que s'ho poden transmetre.
Sí, una vegada vist i parlat amb l'enginyer i quedat clar que ningú tenia l'obligació de tenir aquest desfibrilador, perquè primer vam haver de contemplar si la concessió tenia l'obligació de tenir-lo o no, vist que no, perquè ni a un espai ni a l'altre hi ha més de l'afluència que fa que sigui obligatori, doncs, a veure, el més raonable és tenir el desfibrilador en un espai on tant pugui arribar la gent que utilitza el pavelló Sige, com l'antic espai jove que ara també s'hi fan les classes d'aikido. I no sé si ja està reubicat i si no, hi estarà, no, però hi estarà en pocs dies.
I l'altra és una pregunta sobre, després de les pluges i tots aquests temporals que hem tingut, l'estat en què es troba el gimnàs municipal, si tenen previst fer alguna intervenció, filtracions, estan els sostres ennegrits, hi ha una llarga llista de desperfectes que hem pogut veure que inclús hi ha usuaris que us han entrat alguna instància al respecte. Voldríem saber quin, bueno, si tenen previst algun tipus d'actuació.
Bé, la inversió del pavelló està dintre del pressupost i per tant l'entrada d'aigua del pavelló, jo crec que amb la tormenta que va haver i primer aire, després aigua, tot això, doncs va incrementar l'entrada d'aigua al pavelló. A la zona esportiva el que vam fer va ser que el dia següent ens van enviar un vídeo des de Sige amb una entrada d'aigua i mira com entra l'aigua, no sé què, no sé quanto. El que vam fer va ser que l'arquitecte municipal el dia següent va estar fent visita a totes les instal·lacions i estem esperant l'informe de l'arquitecte, que quan el tinguem, si voleu, podem enviar una còpia per saber exactament de qui són responsabilitats cada cosa, si hi ha una part de manteniment de l'edifici i una part d'entrada d'aigua, exactament on és l'entrada d'aigua, perquè hi ha una part que és construïda per ells, que és l'ampliació del gimnàs, i si hi ha entrada per aigua per allà, si no hi ha entrada per aigua per allà, si hi ha entrada d'aigua també. Bueno, li vam demanar a l'arquitecte que fes una revisió general de tot el gimnàs i per tant estem això esperant l'informe definitiu dient possibles imports de reparació de la instal·lació i també que ens divideixi una part les responsabilitats de qui són, si són part nostra o part del concessionari. En quan ho tinguem, en tirarem endavant.
Val, doncs si ens fa arribar l'informe, sisplau, així ja en podrem parlar. Gràcies.
Jo és un prec, no sé com sigui, un prec, que de fet abans he estat pensant si la introduïa com una esmena en l'acord primer del ple, el que feia referència a les sessions de l'any que ve. Jo demanaria que en totes aquestes sessions s'incorpori en el primer moment, en el començament, una cosa que abans ja es feia, que és el que en dèiem despatx de l'alcaldia, en el qual l'alcaldessa, en nom del govern, expliqui i posi, diguéssim, en coneixement del plenari aquelles coses que consideri que han sigut més rellevants del seu exercici de govern, no? Tant pel que fa a les juntes de govern com els decrets d'alcaldia, que són molt nombrosos, i que, com que ja sé que vam quedar o es va quedar en el seu moment que això es substituiria en certa manera per la transmissió de les còpies de les juntes de govern i dels decrets de l'alcaldia, però com que això no és mai mai allò en paral·lel, sinó que acostuma anar una mica més endarrerit, i és normal perquè les actes s'han de signar i aquestes coses, doncs jo penso que no estaria de més que entre ple, que senzillament s'informés d'aquelles activitats que el govern ha portat a terme i que fins i tot són de, crec, de bon acolliment també per la ciutadania, no? Que diu, escolta, hem comprat un cotxe de la policia o hem fet no sé què, eh? I també, en els mateixos, en aquests plans també hi hagués un altre apartat que no sé quin nom dir-li, però potser de despatx dels representants, que inclogués que totes les persones, tots els regidors i alcaldia que tenen representació del plenari en alguna altra institució, la que sigui, doncs informessin de què han fet, si és que hi ha hagut alguna reunió, si és que hi ha hagut alguna proposta. Jo dic en genèric, no estic pensant en cap en concret, eh? Estic pensant, doncs, en què moltes vegades doncs, se sent que tal regidor o l'alcaldessa és representant en el, jo que sé, el consorci de transports de no sé què, doncs senzillament que hi hagi, no sé si a cada ple, però potser sí, de dir, escolta, mira, des de l'última sessió fins a aquesta ha passat això, ha passat allò, he anat a una reunió i hem fet això i hem fet allò altre. També a efectes de coneixement del ple. I després un prec, que tenim una, només dic, no un prec, un recordatori, que tenim una visita a l'escola pendent. Això també va pel senyor que tinc aquí al costat. I ja està.
Molt bé, doncs valorarem la manera de fer aquestes peticions, a veure, perquè no sigui molt feixuc el ple llavors. Sí que hi ha temes que quan ja són rellevants es publiquen, s'expliquen a xarxes i veurem de quina manera es pot gestionar.
Bueno, abans quan el senyor González ha dit que, quan hi parlava de mi, i ha dit que no sé què dels plens antics i tal, bueno, és igual. Només vull dir que quan fèiem els plens de pressupostos duraven 3 hores. Es considerava que era un ple extraordinari, diguem-ho així, i que per tant, bueno, no passa res.
No, i ara? Que tenim preguntes del públic? No? Doncs llavors ja donem aquest ple per acabat. Ens veiem l'any vinent. Que tingueu molt bones festes.